quart de 10. Miraculosament comencem la tertúlia a l'hora, la tertúlia del dimarts, que aquest any hem renovat una miqueta, hem mogut algunes persones, hem fet algun fitxatge també de nova temporada. Comencem saludant, però, els habituals d'aquest dia, la temporada passada. Jordi Pasqual, bon dia.
Bon dia.
Bé, molt millor, no? Això, els plens municipals, com a mínim, des del punt de vista de dormir.
Sí, però si segueix igual, que ajusten horaris. No pot ser que tinguem una hora i mitja, dues hores entre el ple i l'audiència pública.
Sempre ho pots acabar de picar les notícies. Raül Martínez, benvingut.
Molt bon dia.
De nou. Ara que els horaris et deixen, venir, encantat de tenir-te una altra vegada. Saludem a l'Aina Serra, fitxatge d'aquesta temporada. Què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Encantats de tenir-te aquí amb nosaltres. I els dos que han canviat de dia, Eduard Gené, bon dia.
Bon dia, tingui.
Què tal?
Molt content d'estar aquí, de veritat.
Bueno, més si estem contents nosaltres, que tornem a cridar d'aquí una estona.
Va.
Perquè ens facis unes recomanacions...
M'agradaria fer-ho seguit.
No, sí, a veure... si et sembla, fem el Sant Cugat a fons amb Eduard Gené i ja està.
No, jo no deia això. Però una mica, no sé, sortir, prendre alguna coseta i tornar una altra vegada.
És el que és, més o menys, a veure, una coseta una mica llarga, però...
Bueno, faré una caminada, no? Faré una caminada fins al Pidenxandri, per exemple, i tornaré. Cap problema.
Vinga, Rogeri Padró, bon dia.
Hola,
què
bon
tal,
dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, bon estiu.
Sí, bon estiu, ben descansat, no?
I tant.
Doncs escolteu, comencem repassant una mica el que ha donat de si aquest ple municipal, que dèiem que ahir va ser més aviat una cosa més curteta. Estàvem acostumats a l'anterior mandat a fer els rànquings dels punts que duraven més i aquestes coses, però ara és una mica...
És absurd, però...
Sí, sí, perquè són curtets. L'única cosa que encara quedem, també ens queda parlar del tema de l'estiu, en aquest cas la canción del verano, que ha sigut els contractes investigats per la Fiscalia, que ahir van tornar a sorgir en aquesta moció presentada per Ciutadans, que demanava la contractació d'una auditoria externa per revisar els procediments de contractació. En qualsevol cas, continuem donant-hi voltes. Jordi, no sé una mica com va anar aquesta discussió, també.
Em va semblar curiós que tinguem ara el debat, quan és una cosa que es va aprovar encara en el govern anterior. L'informe de l'interventor va ser una cosa que va ser, crec que, al maig. Per tant, encara teníem... Bueno, maig no, fins i tot abans, perquè va ser abans d'eleccions. Maig van ser les eleccions, jo crec que va ser com a mínim el més abans, no? I en canvi en surt el tema ara, i suposa que bàsicament perquè Ciutadans ho va portar a la Fiscalia en el seu moment, i això va provocar que aquest estiu els Mossos d'Esquadra requeriren més documentació al respecte i presentaran a l'Ajuntament demanant la informació, no? I a partir d'ahir s'ha generat tota la bola d'acusacions creuades, de Carmela Fortuny demanant una rectificació especialment de Ciutadans per portar-ho a la Fiscalia, però també del govern municipal, i al final ahir el que van tindre és la recreació del que van viure aquest agost en comptagotes. El mateix debat que havíem vist per xarxes en alguna declaració puntual, en alguna entrevista, es va traslladar al ple. I el resultat era bastant previsible, perquè el govern actual sap que l'interventor segueix treballant, per tant, demanar una auditoria d'una cosa que no s'ha acabat de tancar consideren que no té sentit. En qualsevol cas, si la Fiscalia demana més informació, diuen que la facilitaran. Ciutadans es queda sol posant-se la medalla dels únics que volen fiscalitzar i aixecar catifes, no? I evidentment Junts es posa relativament a la defensiva dient que ells van actuar bé en el moment que estaven al govern.
I com, des del vostre punt de vista, el que heu estat veient durant aquest estiu, com creieu que acabarà tot plegat, tota la història de les factures? Se n'ha fet un gran massa, acabarà realment marcant molt el futur polític de Sant Cugat, el que vulgueu?
Jo, personalment, em va sobtar moltíssim que, i fins i tot m'atreveixo a dir que ha estat precipitat, sense tenir tota l'argumentació, sense tenir tota la informació potser que caldria, no? Però que d'entrada ja entrem en aquest joc, em va semblar personalment precipitat. Jo hagués esperat una mica a fer tota la investigació, a donar tota la informació, a buscar tota la informació a través de l'auditoria, i per tant no hagués fet públic, almenys a nivell extern, tota aquesta informació. A mi, com a ciutadà, com a Rogeli, em va sorprendre que d'entrada, i després de tan poc temps en què el govern prengués posició, que ja hi hagués aquestes acusacions.
Però d'entrada aquestes acusacions estan motivades per fet de que arriben els Mossos en resposta a la demanda de Ciutadans, no?
Bé, sí.
tot... Entenc, vull dir amb això que aquí, o sigui, que entenc que el govern es veu forçat a fer una cosa una mica més visible, potser, del que voldrien per la demanda de ciutadans, quan, de fet, per mi l'interessant de tot això, que tot, per mi tota la resta són titulars, no busca titulars, per mi l'interessant és que hi ha un interventor treballant
això. Sí. Això.
No? Per tant, podem confiar més o menys en les auditories internes i en la pròpia gestió interna, però d'entrada jo, allò preventivament, diré, hi ha un interventor treballant amb això, deixem-lo treballar. I si després els resultats ens sembla que per A o per B no ens satisfan, no veiem claredat o transparència en algun tema, potser parlem d'auditories externes, però fins que l'interventor no estigui treballant. Per tant, aquí també jo aniria alerta també a dir que Ciutadans és l'únic país, l'únic partit que s'està posant la medalla d'aixecar catifes. Jo entenc que no, no? És a dir, s'està fent una feina des del govern.
Esquerra Republicana ja va també...
D'aixecar catifes d'alguna manera pel simple fet d'engegar la maquinària d'interventor. I que Ciutadans també ho està fent. Sí, però ho dic perquè anem alerta, que en el moment en què nosaltres ho anem repetint, sembla que perpetuem aquesta idea. I jo entenc que no.
És que el plantejament teu, Aineu, i el teu Rogeli és de gent prudent que està fora del partit, que està fora del joc de partits. Aquí hi ha, evidentment, hi ha una acció de Ciutadans, perquè jo Ciutadans deixem-ho a part, Ciutadans, una acció de Ciutadans que el que fa és, naturalment, intentar treure el màxim partit de la seva incapacitat i de la seva minoria.
Ah, bueno, és una l'única
fórmula que té d'estar
per
present davant de dos grups, de dos subgrups que hi han formats, un en el cas del govern i l'altre de l'oposició, antics junts, doncs, i l'única fórmula que té és aquesta, no en té cap més, i per tant el que fa és aixecar això contínuament per sentir-se protagonista.
Per això justament dic que es posa la medalla de i no realment que estiga fent-ho. És a dir, ells presenten aquesta moció en la voluntat de visibilitzar que estan fent una cosa que és cert que ho han portat a Fiscalia, però que és una investigació que no ha acabat. I una altra cosa és que més l'interventor municipal és l'encarregat del control intern. Per tant, si ell té la necessitat d'una auditoria, té la capacitat de demanar-la i l'Ajuntament l'obligació de licitar-la. Per tant, hauria de ser una cosa que nasquera directament des de l'interventor, i és una de les mancances que tenia la moció, que li van tirar encara a Ciutadans, perquè ells deien, presentem aquesta moció per ajudar a l'interventor. Ja, d'acord, però l'interventor vos ho ha demanat. No, és una moció que ho presenta vosaltres. Hauria de ser l'interventor, si té aquesta necessitat, de demanar l'auditoria o el que considera per seguir fent la seva feina.
L'altra cosa seria dir que aquest interventor encara... O sigui, tarda massa en presentar, en acabar tota aquesta investigació i posar-la sobre la taula... o encara no?
Clar, és que de moment ha fet una revisió de 3 anys no arriba i segueix revisant altra documentació. Estem parlant...
A mi em sembla un faenon, i tenint en compte que deu tenir altra feina ja de per si mateix aquesta persona, no?
I tenint en compte que acaba de començar.
Que és nou.
Sí, el van canviar a finals del mes passat.
Vull dir que és nou, i com a conseqüència...
Crec que encara li podem donar...
Ha de fer...
100, 200 o 300 dies de glòria a l'interventor, també.
De fet, justament perquè és nou, està passant el que està passant.
Clar.
Perquè s'ha posat a fer una cosa que l'anterior no estava fent. Clar. I una cosa que va dir el tinent d'alcalde d'Economia, el Pere Soler, és que la revisió que demanava Ciutadans a l'auditoria, que era des del mandat 2011 fins ara, serien més de 600 contractes. Clar, és molta feina i l'interventor ha de fer-la ben feta. Si ell necessita ajuda, ja la demanarà, i podríem parlar de recursos que té la intervenció municipal, si són suficients o no, cosa que desconec perquè tant no m'he posat a escarbar, però va ser un dels temes que va eixir ahir en el ple. D'ahir a demanar una auditoria, si ho demana l'interventor segurament és correcte, però si no, és dir fem una auditoria perquè sí. No?
Amb ganes de que surti la moció, o no la moció, l'informe, i podem discutir de les coses concretes i no de la que diu tothom, no? Que és el que passem tot el dia
parlant. Ja
de coses que diuen i sobrediuen i què penso i què desitjo.
Ha sigut el tema de l'estiu, al però final. Sí. Almenys que hem estat aquí l'estiu bàsicament era del que s'ha anat parlant. Al final no quedava molt clar si hi havia alguna cosa darrere o tot plegat acabarà al final en no res. En qualsevol cas, dèiem abans un ple amb poca, direm col·loquialment, amb poca xitxa, però el que crida més l'atenció en aquest cas és que les dues mocions de Junts per Sant Cugat s'han tombat. La d'habitatge especialment ha generat alguna discussió de més, i també va haver en aquest cas retrets. L'executiu assegura que no comparteix ni la forma ni el moment de la moció dels postconvergents per instar la Generalitat a regular els preus del lloguer. Aina.
bueno, que és una vergonya, no? Tant aquesta com la dels pals de, de no sé quin producte.
Després en parlem, no? La Creosota, la Creosota.
Sí, és la mateixa línia, no? És a dir, fa no sé quants anys que estàs al govern i, el primer, i els dos primers mesos que no hi estàs reclames coses que són de llarga durada. És a dir, si em reclames una cosa que ha passat aquest estiu i que és, diguem-ne, algun tipus de responsabilitat sobre el govern present, però quan són coses d'aquestes de llarga durada, que fa anys que s'estan perpetuant, em sembla, senzillament em sembla ridícul. És que jo quasi no els donaria bombo, la veritat. És a dir, saps? Estem és això, vull dir, no té cap sentit que ara facin mocions de coses que ells no han treballat. Per mi, aquesta és d'això. Si això fa que es posi les piles al govern, endavant. O sigui, endavant, perquè, òbviament, tant una cosa com l'altra són interessants. Ara, és ridícul i és d'una baixesa política i una baixesa intel·lectual que em fa vergonya que això estigui a dins l'Ajuntament, però...
Veig que no sé si algú més vol dir alguna cosa, ara ens hem quedat tots aquí.
Jo ja he de dir, sincerament, que tinc poca informació i, per tant, vaig una mica perdut. Només tinc alguna referència... del que es va parlar ahir. El Jordi ve que porta una documentació extraordinària, doncs, i per tant, però sí que penso que efectivament en aquest moment està l'oposició, suposa, doncs, suposo que per algú és fer aquest tipus d'acció, i com dius tu molt bé, si durant 4, 8, 12 i X anys has pogut fer coses determinades i a la primera de canvis ja ho estàs reclamant no sé què, doncs podríem considerar-ho com una cosa com a mínim fora de lloc, o no al moment encara per poder fer, sinó ha passat 6 mesos o 8 mesos, perquè sabem tots que aquest nou govern, i més per les característiques que té, tardarà uns mesos en posar-se en marxa. I tot i ahir va sortir en seu moment determinat el fet de dir què passarà quan hi hagi sentència, què passarà, i des de la... des de l'Ajuntament, des del govern, es va dir claríssimament que això ja s'ho havien plantejat abans de quedar, abans de fer l'acord. O sigui que ja sabien que efectivament això es podia produir, però això ja estava previst que això passés, i com a conseqüència privava una cosa més per sobre que no pas aquesta. L'altra cosa és si això serà possible o no, és a dir, si hi haurà capacitat una vegada s'engegui determinat tipus d'acció, si les conseqüències que pugui portar tinguin prou força aquest acord previ per poder-ho mantenir. Això ja ho veurem quan arribi un moment.
Escoltem el que van dir els grups ahir, en aquest cas Albert Salarich i Núria Gibert.
Si estem d'acord, per què no en parlem? La resposta vostra va ser: ens ho estudiarem. No ens hem estudiat res. Quan diem de seure a parlar de la mà estesa, no hi ha mà estesa. Ens l'estan denegant. Nosaltres, sobre la moció dels Mossos, sobre l'altra moció, sobre... nosaltres ens hi sumem. Si és positiu per la ciutat, ens hi sumem. Estem demanant només una sola cosa: instar la Generalitat a que doni una mirada global en aquest problema.
Hi ha hagut una deixadesa, hi ha hagut una mirada classista a la qüestió de l'habitatge durant aquests 4 anys. Per tant, nosaltres avui, tot i que moltes de les propostes estarem encantats de debatre i de parlar-ne i tenim molta energia per enfocar en relació amb això, no podem avalar la forma erràtica amb la que s'ha tractat la qüestió de l'habitatge durant tots aquests anys.
Aquestes eren les paraules de Núria Gibert, que d'alguna manera segurament moltes de les votacions que es facin en aquests plens municipals aniran més lligats amb coses que s'arrosseguen de fa anys que no tant amb els propis textos. No teniu aquesta sensació una mica, Rogeli, que et fa estona que no et sentim?
Sí. Bé, és un tema que s'arrossega de fa molts anys i és un tema reivindicat en tots els àmbits gairebé, i sobretot en les persones més joves. Jo tinc dos fills i tots dos han passat per aquest calvari, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, perquè voler viure, tenir vocació per viure a Sant Cugat, perquè t'hi sents bé, perquè és el teu poble, la teva gent, ha estat difícil, molt difícil per molta gent. Sortosament puc dir que en el cas dels meus dos fills ho han aconseguit, però és molt, molt, molt difícil. La prova és de que molts joves han estat, jo diria que expulsats, i permeteu-me que ho digui així de clar, d'aquest poble, perquè és dificilíssim viure, trobar habitatge assequible per moltes butxaques de gent que comença, com nosaltres vam començar fa molts anys endarrere, a viure aquest poble i volent-hi fer vida a través del que ens ofereix l'Ajuntament, que és molt poqueta cosa. Per tant, reivindicar, demanar i continuar volent accedir a l'habitatge públic és un dret dels ciutadans, i també posar-hi mà en d'altres àmbits, que en tot cas fora llarg de parlar, perquè no únicament per aquí han d'anar tots els drets.
Tindrem molts dimarts per parlar-ne.
Però realment Sant Cugat és complicadíssim i la gent marxa.
Així però és que l'habitatge és el que hem dit moltes vegades.
A Cardedeu, Raül?
A Cardedeu.
Vius a Cardedeu, Raül?
No visc aquí. El que passa que molta gent va haver d'anar a Cardedeu, que en un moment determinat...
No, és que l'altre dia buscava pisos a Cardedeu i dic, hosti, mira, que ara sabem venir.
Però
podem baixar junts a per l'Artúria.
Una sèrie d'amics que en un moment determinat van fer aquesta sortida cap a un poble que era un poble que tenia acceptava joves i mentre els expulsaven. I Sant Cugat és des de sempre una ciutat complicada per als joves, per a tots nosaltres ho ha estat. I aleshores el que ens trobem és que amb mesures a curt termini és impossible, i per tant jo crec que és un debat de profunditat i és un debat important, i aquí jo el que veig són això, mocions o propostes de això s'ha de solucionar allà, i això és molt complicat i s'han de prendre, això sí que és una mesura de govern i de poble, i és escolta'm, tenim un problema, anem a gestionar-lo, però anem a gestionar-lo a llarg termini i amb mesures reals, i la sensació és de que és una eina per llançar-se'l al cap més que una aportar solucions, no? I el tema de l'habitatge, hi ha un problema, doncs, i jo no... El plantejament ha de ser de solucions i no de lluita política, no?
Jo per mi, perdó, en el tema de l'habitatge, hi ha dues qüestions de fons que per mi són molt importants i que moltes vegades darrere el títol, el tema de l'habitatge, queden invisibilitzades, que és que el tema de l'habitatge porta un problema, diguem-ne, personal molt gran, i molt gran per mi en dues línies. Una és l'estructura de relacions primàries, és a dir, aquí mateix a la taula tots ens coneixem, no? El Rogel i jo, no sé quants cent anys que fa que ens coneixem, i ben bé no som ni amics, però ens coneixem de tota la vida, no? A mi em passa algun dia alguna cosa pel carrer, passa el Rogel i m'ajuda. Com qui diu això, quantitat de relacions primàries que es teixeixen en un poble, en una vida, en una quotidianitat. El fet de que els teus fills vagin a una escola, que ja coneixen a uns infants, que creixen tots junts, el fet de desplaçar-nos, quan ja estem, diguem-ne, en aquest teixit, en aquesta xarxa, quan ja formes part de tot això, és un impacte per la vida, a nivell personal i emocional, superbèstia. I no només això, les relacions laborals que s'estableixen d'això, les relacions, bueno, tot el que és les entitats, com creixen, com... No? O sigui, hi ha tot un tema aquí que passem per alt i que per mi és molt greu. Això una cosa, i que això s'amaga darrere el títol del problema de l'habitatge. I l'altre tema que s'amaga darrere el problema de l'habitatge és que mentre no marxes, estàs assumint unes despeses supergrans per viure, que vol dir que l'esforç que has de fer, la quantitat d'hores que has de treballar per arribar a pagar tan sols el teu lloguer, sense comptar que després has de menjar almenys patates cada dia, no? Doncs, ostres, l'impacte que té això sobre la quotidianitat de les persones que encara no han marxat perquè estan quantitat d'hores treballant, això és una bestiesa, perquè són hores que no estan amb els seus fills, són hores que no estan implicats en les entitats del poble, són hores que no estan llegint i formant-se, són hores que estan treballant per pagar el seu lloguer, que és més del 70% del sou. Perquè, clar, els sous volten els 1.100, 1.200 euros en sort, els lloguers volten els 800, 900 euros en sort. Clar, això és un drama. I més, sí, és que estic dient... Sí, no, és
ara
un drama.
Ara anava a dir, m'ha semblat molt optimista aquesta xifra. Sí.
Però per això, és a dir, que al final però estem parlant d'un impacte molt gran en dos, i només trec dos aspectes, les relacions primàries i el cost en l'organització de la vida quotidiana, en les hores de treballar per produir, però a mi em sembla supergreu, i això està a sota el títol del problema de l'habitatge. I el que m'estranya és que Lluís Recoder, Mercè Conesa, Carmela Fortuny i els seus equips respectius hagin passat per alt la vida de la gent. És a dir, que jo veig el senyor Recoder, que me'l creuava l'altre dia pel meu carrer, el mirava i pensava, ostres, no vas pensar en la nostra vida, en la vida de les teves filles, en la vida quotidiana de les teves filles i els seus amics, i em fa mal el cor, dic, de veritat, que no hi vas pensar, i em sap greu, perquè tant un com l'altre, que a més ens coneixem i hem parlat quantitat de vegades.
Doncs, no, però és que ara el problema és això, o sigui, que tu has de dedicar, o sigui, normalment per viure d'una manera digna, doncs tu has de dedicar un 30 20% del teu sou a l'habitatge, i en Sant Cugat és possible que tu estiguis dedicant el 60% o el 70%
de dos sous, fins i tot.
Vull dir, i això és impossible de viure en unes condicions dignes. I per tant, no dignes, o sigui, unes condicions on tu estiguis tranquil, que és el que tu necessites. I per tant, estàs dedicant un percentatge molt alt, excessiu. I per tant, això és un problema molt gran.
Dèiem, la pregunta que ens hauríem de fer tots plegats és com se soluciona això amb una evolució com hi ha hagut del mercat dels pisos i del construcció?
Bueno, perquè s'ha permès aquesta evolució no fa 10 anys, sinó fa 30 anys.
No, però vull dir, des d'un ajuntament, o sigui, és igual com canvi climàtic, l'ajuntament fa actes des d'un ajuntament, com es pot solucionar determinades coses que els superen i que probablement, segons quines accions faci, si no són molt dràstiques, no aconseguirà rebatre-ho perquè és com una onada que ve de fora. Mm. Fixa-t'hi bé. Jo visc a la Floresta des de fa 54 anys. Molt bé.
Quatre dies
i mig. Doncs, a la Floresta jo tinc dos pisos, dos cases turístiques que no existien, que eren les cases de la gent que estava, uns eren d'estiueig, es van convertir després en primera casa de residència fixa, i uns altres que venien només a l'estiu. En aquest moment són dos pisos turístics que no paren en tot l'any, no et dic en una època determinada, tot l'any hi ha visita. Al carrer Vallès va haver-hi una finca que es va anar comprant, finca de lloguer, que a mesura que anaven vencent els lloguers, no renovaven, i els ha comprat un fons. Un fons que no sé d'on és, no ho sap ningú. Pot ser que estigui domiciliat als Estats Units i sigui un fons xinès. Vull dir, hem de pensar que els ajuntaments poden fer determinades accions, i les han de fer, com apuntaves ahir, les han de fer, però no ens podem oblidar que hi ha una sèrie de fets que superen per molt qualsevol acció municipal i que, per tant, o aquest ajuntament, el que sigui, s'ho agafa com una cosa absolutament personal, sense intentant dic, prescindir tota aquesta pressió que es produeix exterior, o això no té solució. O sigui, promusa, inicialment, havia de ser, se suposava, el que no dic solucionés del tot al 100%, però sí que ho intentés fer. Clar, en aquests moments no cal dir-ho. Si veiem el percentatge de construcció que hi ha, per dir alguna cosa, Palleres, amb el que fa Promusa, doncs clar,
doncs el que s'ha de veure és quines són les possibles solucions i fer-les, i clar, treballar sobre què pot fer, però té possibilitat de mesurar.
El que vull dir és que no ens oblidem que hi ha un tipus d'accions que poden ser molt, molt ben intencionades, però que no poden eliminar. La temporada passada, l'any passat, es van tancar 18 establiments dels que estaven dintre de les associacions d'establiments de Sant Cugat. 18 es van tancar. Ahir vaig rebre la comunicació que Zoom, una empresa de fotografia, es tanca.
Ah, sí?
Es tanca i el que pot fer el seu servei a través de la pàgina web. Per què tanca Zoom? Home, per dos motius. Un, perquè segur que havien pujat el lloguer i no pot afrontar-ho. Un altre, perquè la tecnologia fa que en aquest moment tota la feina que feia Zoom fa 10 anys o 15 anys, en aquest moment ningú li demana. Qui va fer les fotografies en paper?
Jo he d'anar per el DNI. Mira, és una de les coses que tinc apuntades.
Doncs vés a Zoom, que li queden 4 dies.
D'aquí a mitja hora.
Jo m'entenc.
En acabar he d'anar a fer-me la foto.
Jo m'entenc.
Per això t'has tallat els cabells, això.
Per això m'he pentina.
Sorties de vacances i automàticament, quan tornaves, doncs feies no sé quantes en paper. Ara, en aquest moment...
Les acumulem en el mòbil.
Jordi, que fa molta estona que no et sentim, també.
Tornant a la moció.
De fet, no et sentim del tot, perquè ara mateix tenies el micro, no et sentia del tot, a veure si ara sí.
En total no parlava.
Ara sí, ara sí.
Així no molesta.
Dic, tornant a la moció, jo crec que hi ha una contradicció interessant que planteja Junts per Sant Cugat, és que quan es va presentar l'índex de referència del preu del lloguer, una eina que va crear la Generalitat amb la voluntat de tindre uns preus de referència per zones, els periodistes òbviament van dir, d'acord, ara tenim una eina, com aneu a aplicar-la, perquè si no només és tindre una dada. I van dir que en cap cas sancionarien i que potser s'estudiaria alguna bonificació. Això és just el contrari del que suposa regular el preu del lloguer, perquè una regulació implica sancions i bonificacions. Per tant, si ara proposen regular, s'estan contradient el que van dir fa un any. A banda d'això, deies, com solucionem la problemàtica de l'habitatge? La problemàtica de l'habitatge és que, mentre es concep com a dret, no es pot concebre com a mercat i viceversa. Per tant, la regulació òbvia és tothom té dret a un habitatge i, per tant, hi ha d'haver una gran borsa d'habitatge que estiga fora del mercat. Això no ho pot fer un ajuntament, és un problema, això és una qüestió de legislació a nivell estatal i els ajuntaments poden pressionar perquè això canvia. Mentrestant, què podem fer? Pedaços. Com sempre que no podem fer el gran canvi, podem fer pedaços per a intentar que la gent no sofrisca tant. El pedaç tradicional és habitatge de protecció oficial, però hem de tindre un habitatge de protecció oficial que s'adapta a les necessitats actuals, que no són les mateixes famílies que teníem abans, i que no estiga després sotmès de nou al mercat, perquè si el privatitzes venent-lo i després l'empresa pública ha de pagar a preu de mercat per a recuperar-lo, estem perdent diners pel camí i estem perdent patrimoni. I hi ha altres pedaços una miqueta més transformadors, que seria la proposta de fer cooperatives d'habitatge, que funcionen al marge del mercat, tot i que la resta de la societat funciona dins del mercat. Llavors, l'administració pública ha de tindre la capacitat de finançament suficient perquè hi hagi les cooperatives suficients que funcionen al marge del mercat i garantir la vida digna a totes les persones que puguin viure.
El problema de les cooperatives és que són una mica, no elitistes, però sí que, clar, impacten sobre poqueta gent, diguem-ne.
Impacten sobre poqueta gent fins que veus l'exemple d'Uruguai, en què
es fan massivament des de
el seu model d'habitatge de protecció oficial majoritàriament és cooperativa
fantàstic,
i està finançat
fantàstic.
A través d'un banc públic, per tant els que estan impulsant-ho no tenen les mans agafades en banca tradicional que diuen una cooperativa, això jo no et dono diners,
clar, no? Fantàstic.
Per tant, hi ha models,
hi ha una llarga història de les cooperatives,
exacte,
eh?
Llavors hi ha models
a favor i en contra,
inclús negativa.
Hi ha models diferenciats que cadascú té les seues coses negatives, les seues coses positives i s'adapten al marc de cada país, no? Però llavors, tenint tants exemples, posem-nos a fer. I no ens serveix ara que aparega Junts per Sant Cugat dient que farà un habitatge cooperatiu quan fa més de 4 anys que tenim aturat un projecte de masoveria urbana en la Floresta, que a més es va transformar en un projecte que sí que hi havia una certa dinàmica cooperativa en la participació dels futurs residents i de sostre cívic, però que a la pràctica pagaven un lloguer social com qualsevol altre pis de protecció oficial, clar.
Per mi és un clar exemple el que deies, que hi ha una pressió externa superior al que pot assumir l'Ajuntament o no. Per mi és un clar exemple de, hosti, foteu-hi les banyes, a veure tot el que a mi em semblaria acceptaria, diguem-ne, aquest raonament si veiés un Ajuntament que ha fet tot el que ha pogut per frenar la pressió externa, no? Però no ho veig. Llavors dic, val, estic segura que hi havia molt camí, molt més camí per recórrer.
Segur.
Des de l'administració local.
Segur.
I és tot aquest camí el que jo demano perquè no s'expulsi la gent de Sant Cugat.
D'acord, jo també jo penso exactament això també i crec que per aquí és on ha d'anar el govern actual. És a dir, prioritzant el tema de la vivenda, que no ha sigut mai de prioritzat. Per tant, jo el que demanaria seria això, que fos un tema prioritari, que n'hi ha molts de temes i molt importants i cadascú des del seu àmbit reivindica una cosa i en reivindica una altra. Però aquest és un tema prioritari, que a més els propis polítics en tenen molta consciència i ho saben que s'expulsa, i permeteu-me l'expressió perquè penso que és prou dura, s'ha de fer amb duresa. Sant Cugat expulsa a la gent jove i a la gent que no té diners. Per tant, mesures prioritàries en aquest sentit. I ara que hi ha un govern diferent, diguem-ne, semblaria que hi hauria d'haver més possibilitats perquè és més plural, perquè hi ha gent que des de fora ja ho havia demanat i per tant ara des de dins a veure què fem. Jo estic molt a l'expectativa en aquest sentit. I volia dir una altra cosa, que és el tema de les cooperatives. A Sant Cugat justament també hi ha hagut, jo he estat en algun cercle, posat en algun cercle, per tema de cooperatives, de vivenda. Hi ha exemples al País Basc, hi ha exemples a Madrid, etc., que funcionen, però sempre funcionen amb, no tant amb gent jove, que són els que més ho necessitarien en aquest cas, sinó funcionen a nivell de persones ja grans o que estan ja a punt de jubilar-se, que poden aportar una quantitat o fins i tot una vivenda que ja posseeixen per a poder vendre-la i després formar part d'aquesta cooperativa. Aquesta cosa que aquí a Catalunya funciona molt poc o gairebé nul·la. Doncs hi ha països, com deies abans, que sí que funciona també per estatus,
no, gent que sou context polític, clar.
Exacte, però perquè hi ha una prioritat política que tira cap a aquesta banda i per tant les coses aquestes es tiren endavant. Aquí estem a les beceroles d'aquest tema del
cooperativisme. Ser innovadors, doncs marquem el camí.
Això és innovació, i Smart City, coi.
Això és una proposta. Doncs
això és una ciutat per la infància i no sé què és.
I a Sant Cugat i Cerdanyola tenim espais, hi ha terres, hi ha llocs per construir, encara existeixen. A Barcelona no, però
de fet, el centre direccional va fer abans d'estiu va fer-se el pas definitiu perquè es pugui urbanitzar tota la zona al voltant del sincrotró, i allà hi aniran habitatges, molts, de fet molts habitatges.
Més que poden anar moltíssims, ara la qüestió és quin tipus d'habitatges van.
Sí, si fem...
I a quin preu, bueno.
Exacte, si fem Can Mates...
I com els
si
connectem amb el centre, no? Perquè...
Sí,
també. Home, hi ha un carril bici bastant arregladet, que, escolteu, que això... Jo hi veig futur allà, eh? Jo hi veig futur.
És bona zona.
I entenc molt en habitatge, afortunadament.
Volia fer un apunt sobre la part més econòmica, perquè, clar, centrem només en l'habitatge, però estem en un sistema que està ple de contradiccions, no? I quan plantejaves com hi ha empreses que estan tancant per la modernització, és que, clar, quan veiem com avança l'economia, estem veient que cada procés de reactivació econòmica es genera menys llocs d'ocupació que no la reactivació econòmica anterior. Per què? Perquè les noves tecnologies estan substituint el que abans necessitàvem molta mà d'obra. Això ho deien els ludistes en el 1800 sí. No sé què, i arribem al segle XXI...
El COI, ciutat de ludistes.
I arribem ara al segle XXI i veiem que tenien raó. Clar, hi ha mil propostes de com reactivar això o com transformar la societat. Jo recordo que fa, no sé si 2 o 3 anys, va vindre el Jeremy Rifkin a Sant Cugat a fer una xerrada sobre la tercera revolució industrial. Jo aquest estiu m'he llegit precisament el llibre que parla de la tercera revolució industrial, i ens trobem que intenta fer una reactivació econòmica però que no desmunta les bases de com funciona el sistema, la qual cosa seguim excloent a molta gent en un sistema que es basa en la diferenciació de classe per al manteniment. Hi ha altres propostes més transformadores que diuen com podem transformar el mercat laboral, adaptar les hores i redistribuir la riquesa d'una forma més vàlida. Jo recordo que en el seu moment, quan va vindre Jeremy Rifkin, el govern anterior no va tindre cap problema en donar-li la raó en el discurs de la tercera revolució industrial, mentre ell, en un altre llibre que es diu La societat de cost marginal zero, el que planteja és, mentre el cost de producció de cada nou producte, sobretot en el món digital, tendisca a zero, menys rendible serà el treball i més empreses faran fallides. Per això Wikipedia s'ha carregat totes les enciclopèdies del món, perquè molta gent junta produint a cost zero és insostenible des de la lògica capitalista de mercat. I clar, si no tenim en compte totes aquestes...
Però tenim Wikipedia.
Tu ho acabes de dir, des de la lògica capitalista.
Ja.
Clar, òbviament. Clar, el tema està en poder coexistir. Com pot coexistir una situació que està guiada, que està manada i a més està universalitzada? Perquè en aquest moment, qualsevol acció que hi hagi, no es produeix en un punt determinat, en un lloc determinat. Es pot generar en un lloc i s'estén de forma viral, i resulta que això arriba a un altre punt de molt lluny. És a dir, és igual com l'arribada de la gent, no? Tenim aquest problema de l'arribada dels migrants que diu que no sé per cert, vull dir que no sé l'E per què va desaparèixer. Va passar la vida dient emigrant i ara resulta que són migrants. Bé, no ho sé, és igual, això és una tonteria. No. Llavors resulta que mai s'havia produït a la història el fet de que un senyor agafés un avió des de Bangladesh, per dir alguna cosa, arribés a Barcelona i el dia següent estigués repartint votar pel Passeig de Gràcia. Mai s'havia produït aquest fet. Aquesta persona arriba i a més la tecnologia li permet que quan arriba a casa seva del seu cosí o del seu germà no sé què, segueix veient la televisió doncs de casa seva. Tot això és tan nou en tots els sentits, i tu parles del treball. El treball, efectivament, o sigui, la tecnologia avança de tal manera que la feina que feien 100, en aquest moment el poden fer 10.
I un.
I inclús millor. Inclús millor. Ara, això obliga, o això fa que els 90 aquests que no calen, entre cometes, hagin de viure malament.
Quina solució es dona?
I si els 10 que treballen menys estona i es reparteixen el treball? I això una cosa, i l'altra és...
I
a no sé quin poble del Berguedà que busquen gent i que obrin una botiga i omplin l'escola. És a dir, que també tenim unes concentracions. L'altre dia vaig pujar a Serra Gallinès, estàs a Serra Gallinès i veus una serra matxacada per Sant Quirze, Sabadell, Terrassa, allà, que dius, això no és una serra, això és un arbre ofegat, no? Doncs, i estàs allà al mig, i dius, ostres, hem arribat a crear una acumulació de personal que és insostenible, i en canvi tenim zones superdespoblades que hi falta vida, que hi falta, no? I que realment, que algú les vitalitzi, i que realment, bueno, hem descompensat a sac el territori, no? I segurament alguns d'aquests problemes, si ens distribuíssim, generaríem llocs de feina a zones, i que al final la teva feina seria, diguem-ne, cobrir les teves necessitats bàsiques, la botiga de la botiga del poble, els quatre serveis bàsics, no? I això hi ha llocs on no hi és, o sigui, de mínims, no?
I no entrem al tema escoles.
O les escoles.
També és veritat que des del tema de la despoblació...
Dinamitzar el món rural.
És complicat. Diguem que estic... És un tema que m'interessa força i no... Crec que no...
A Torelló no passa.
Això perquè s'ha abandonat el teu poble.
A Torelló no passa, però el poble on viu la meva mare, sí. Al vell mig de la província de Teruel. Llavors, allò és un tema que...
Que Teruel no existe.
Sí que existe, sí. Però cada vegada existe menys. Llavors, segurament, jo porto molts anys dient que aquí són masses.
I
no marxo, eh? Llavors és contradictori.
No, però... perquè hem generat, ens expulsen de Sant Cugat, però alhora no, hem de...
Això del problema de la despoblació, que aquest estiu precisament jo he estat per la zona de Rioja i la zona de Castella i la vida de despoblació dels pobles és un problema.
Bueno, jo he estat al Lluçanès aquest estiu i és que llavors allà pots estar 3 hores en una carretera que no passa ningú.
O també el tema de la concentració de les botigues. Quan dic concentració vull dir supermercats. A Pons, ja que hem parlat cadascú de...
Ja ens aniríem coneixent.
A Pons també, però hi havia el carrer Major, que era una veritable meravella, que tot era botigues, una tocada a l'altra. Ara no hi ha ni una. Però clar, qui ho ha absorbit això? Doncs els 3 supermercats que s'han posat al poble. Condis, no sé què, no sé quantos. Doncs, i, a veure, hi ha una cosa positiva també en tot això. Una cosa positiva que és que sí que s'ha perdut aquesta pàtina que tenia els pobles de botigues i d'ambient intern dels pobles. Però la gent s'ha anat recol·locant. La gent s'ha anat recol·locant i la gent, a veure, l'atur ja sabem que va augmentar en un moment determinat, però hi ha hagut molta gent que treballava en aquests espais i s'ha recol·locat o a supermercats o a la cooperativa de Guissona, que no està gaire lluny.
Però això serà a Pons, eh?
Canvien, jo crec que canvien els hàbits, també, i la gent i els models van canviant. Com reactivar-ho? Parlava fa dies amb una regidora de l'Ajuntament d'allà, diu, ostres, com es podria reactivar? Perquè té moltes ganes de que el comerç local, el carrer Major, torni a tenir vida i tot això. Difícil, és molt difícil. Dic que ha canviat l'economia, han canviat els hàbits, la gent agafa el cotxe per anar a comprar al supermercat i no volen perdre temps anant de botigues.
O li porten.
Exacte. És molt complicat reactivar un altre cop el que ja havíem tingut. Jo crec que estem en una altra fase i jo crec que aquesta fase, jo crec que forma... Perdoneu-me que ho digui, potser perquè ho veig bastant difícil, la dona com a bastant perduda, a no ser que sigui una cosa simbòlica, que en un moment determinat doncs vingui un barber o una persona que vingui fruita biològica o d'aquests productes naturals, etc, i ocupi algun espai d'aquests. Més enllà d'això, complicat.
Per això crec que és interessant, o sigui, la responsabilitat és sistèmica, les administracions han de fer molt, però nosaltres, de les nostres accions individuals, podem fer coses, és a dir, hem de ser conscients quan i com consumim, perquè això té un impacte, al final, també en la societat. El nostre impacte serà mínim, i hauríem de canviar molts, i hauria de canviar la legislació. Però sí, a poc, des de les nostres accions individuals, també podem aportar alguna cosa, fem-ho.
Home, podríem dir que les administracions han d'ajudar a que la gent que tingui la voluntat i les ganes de fer un canvi pugui fer-ho sense massa trauma.
És que no és fàcil anar a viure a un poble perdut al mig del no-res, eh? No, no és fàcil fer el canvi. És, a primera vista té unes...
que bonic és el paisatge,
però,
no?
Però és que són llocs on no hi ha absolutament res.
Clar, però caldria dinamitzar-ho per compensar-ho, diguem-ne, redistribuir una mica l'interès, eh? Vull dir, generar pols que fossin atractius.
En fi, el que es anava a dir, veurem que ens queden 6 minuts, us vull demanar que tregueu fer una mica de predicció o que veure què en faríeu vosaltres, no tenim molt de temps, però...
M'he portat la bola.
El camp del club de golf de Can Sant Joan torna a mans de l'Incasol. Què en faríeu del camp de futbol, del camp de golf de Can Sant Joan?
La proposta que va fer la CUP em sembla magnífica. Allò és una zona que, de facto, ja s'està utilitzant com a parc. Jo entro voltes a passejar per allà, molts veïns de Rubí entren a passejar per allà, encara que està teòricament tancat, però es pot accedir tranquil·lament. Per tant, adaptar-ho, que sigui un parc. De la pràctica ja és un parc, doncs acabem d'arreglar-ho, que no sigui un perill, els arbres, si hi ha alguna branca solta i ho netegem, i aprofitem l'edifici central, que té molts desperfectes, però els desperfectes són de vidres i no d'estructura, l'arreglem i allà es poden fer tot tipus d'activitats.
Una terrassa d'estiu, no?
Una terrassa d'estiu, un bar, o que vagin els caus i els esplais a fer activitats i tenen un lloc on dormir, perquè és una zona on es podrien fer concerts, acampades i no sé, de tot.
Ostres, hi haurà... Mira, un lloc de feina, anem a dinamitzar aquest xiringuito i jo m'hi poso, tu.
Què us sembla? Perquè es podrien fer moltes coses en aquest espai.
Doncs aprofitar-lo, i evidentment si és la gestió, si podem gestionar sobretot amb els nens en una ciutat que hem de treballar pels nens, doncs és una manera de... No van de colònies cada i de casals i doncs són sortides, i si és una manera de fer vida dins d'aquests espais. Nosaltres, afortunadament, a Sant Cugat hi ha molts espais, en molts casos molt suprautilitzats durant el cap de setmana, però que també els podem gestionar durant la resta del temps, i buscar aquestes fórmules em semblen molt interessants, evidentment.
A mi d'entrada m'agrada la proposta, no? Penso, ok, però també penso que pensem un procés participatiu, algun element de participació ciutadana on la gent s'embarqui, diguem-ne que és una decisió prou atractiva i prou d'un espai prou gran, com per dir, ostres, anem a provar de fer un procés on la gent digui la seva.
És un espai que correspon a dos ajuntaments, a més, eh? Sí. Que és Rubí
i urbanísticament no es pot construir, és a dir, és una verda.
Llàstima, podríem fer-hi pisos allà, però sí. Tinc un projecte històric de fer pisos al parc de l'Arbolet, un que de moment encara no...
Fàcil, una casa de colònia.
No, l'espai és prou interessant com per poder fer això, i jo del parc em sembla una idea molt bona.
I aprofitarem l'hipòdrom per poder anar en bicicleta i fer una...
No, el tema de l'hipòdrom, ja en parlarem quan acabem de veure com queda allò, perquè no sé si tothom té clar com quedarà l'hipòdrom al final.
No, diu, separat la modificació, no?
Ho han regirat, no?
Ho han regirat i torna a ser rotonda. El que passa és que les bicicletes tenen pas prioritari.
Amb semàfor, això és el que... És que vaig llegir la notícia i vaig pensar en...
Jo estic molt content de qualsevol carril bici, eh?
Sí, això, aprofitar.
Jo també, però no la faig servir perquè no hi ha res que em quedi distància de bici. És un problema... Estic massa a prop de tot. El barri del monestir té aquestes coses.
No,
bé, jo la però que no ho sàpiga ningú, que després pugen els plans.
Al camp de golf, una cooperativa formada per entitats de Sant Cugat. Mm-hmm. I pensada per Sant Cugat i Rubí, evidentment.
Però menys.
Germans. Diguem-ho així. I, per tant, gestionada per gent del poble, per gent d'aquí, que té aquest sentiment, que coneix una mica la història i que, per tant, estaria disposada a renovar i a refer tot aquell espai perquè fos un espai públic, però també gestionat i ben gestionat per entitats de Sant Cugat, pensat pel poble. I si és pels nens, fantàstic, perquè es queden nens, en tenim molts. I necessitem més espais, és clar que sí, perquè només cal veure els caps de setmana com tenim els espais públics.
Una altra portaventura de Can Mates.
Que a més importem gent, vull dir que ve molta gent de fora, també a Sant Cugat a passar el cap de setmana, perquè hi ha espais verds, hi ha espais macos, hi ha parcs, etcètera.
Hi ha molta gent que ve de Barcelona al parc de Can Mates.
I aquí hi ha un negoci, de més, vull dir, permeteu que us digui també.
Sí, perquè algun xiringuit per fer cafè i una cervesa...
No parem d'imaginar llocs de treball.
Aquí també hi ha negoci, per tant...
Pots d'hora de tertúlia, eh, això.
Bé, no, però doncs... és veritat, no hi ha cap terrassa en cap, en cap espai. No, jo, fent broma amb pares i mares de quan sortim del col·le, s'ha de muntar un, com es diu, una food truck per fer cafès.
És que se'ns acaba el temps, eh? Ens hem embrancat aquí en unes idees. Moltíssimes gràcies als 5, Rogeli, Eduard, Aina... ara no em surt el teu nom, Raül. Anava a dir Ramon, no sé per quina raó, no em preguntis per què.
No,
Jordi Pasqual, moltíssimes gràcies a tots. Ens anem veient els dimarts, us prometem que algun dia arreglarem l'aire condicionat abans de que tots morim aquí ofegats. Nosaltres marxem ara al butlletí, tornem després per parlar d'una mica de punk. Fins ara.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.